A principis de 2023, la confraria de pescadors Sant Joan de Deltebre estrenarà la nova llotja. Els pròxims mesos s'ha de licitar la gestió i equipar l'interior de l'edifici, que ha costat 1 milió d'euros.
Esta obra nosaltres era molt, molt important. Era o continuem o morim. Perquè no únicament la proximitat, més que la eficiència que parlem aquí, més que la modernitat, més que no sé què, és la facilitat de treball que se li dona a los pescadors. Com deia el secretari, pujar 10 quilòmetres, no són 10 quilòmetres, era perdre 4 hores a la subhasta, perquè nosaltres fem la subhasta a les 11 del matí i a les 9 ja tenen que estar allí per poder subhastar. Vull dir, la incomoditat de temps, la incomoditat del transport, la incomoditat de no poder fer la feina pròxima, no poder aportar aquest hielo que necessiten tots els utensilis que té, la proximitat que se li donarà, per a nosaltres, literalment, en aquest moment és molt emocionant.
Si aconseguim, amb el marc legal, tot sempre dret a llei, que aquest sistema concessional ens permeti fer aquesta concessió a la cofreria, aconseguiríem aquest doble objectiu que us deia jo. Ho gestionaria algú que vetllarà perquè tot això funcioni perfectament i ho cuidarà, i a més aconseguirem que el marge econòmic d'aquesta gestió també se la quedi el sector de la pesca directament. I per tant, li estarem donant un marge econòmic directe.
És vetllar també, no només per la dignitat que diem i per les infraestructures, sinó per la seguretat, no?, dels nostres pescadors i pescadores. I per tant, pues és que tinguéssim també una sortida al riu digna, que és un tema que estem treballant també en la Generalitat i que per tant, pues en els propers mesos esperem també poder-li donar solució més enllà de les dragatges puntuals que l'Ajuntament de Deltebre, sense tocar-li, fa.
La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya estima que la producció per a la propera campanya de l'oliva podria caure més d'un 50% en territori català. Però a les Terres de l'Ebre la situació s'agreuja, ja que la pèrdua d'oliva podria ser de més del 60%. Si l'any anterior es va fer una producció de més de 26.000 tones, aquesta campanya es preveu no passar de les 12.000. Toni Galceran, responsable d'oli d'oliva de la FECAC, n'explica les causes.
La producció de l'oli aquest any a nivell de Catalunya serà menys del 50% de l'any passat. Unes 19.000 tones preveiem, enfront les 39.000 de l'any passat. Les causes són variades. La sequera que portem des de fa 2 anys, també l'alternança, després d'una collita bona acostuma a vindre, és bastant anyívol l'oliver, i ve una collita dolenta, i també alguns problemes de gelades en algunes zones, de fongs, les calorades a l'època de floració, etc. etc. A nivell de les Terres de l'Ebre, la baixada potser és la més important de Catalunya. Tarragona i Terres de l'Ebre l'any passat van produir 26.000 tones i aquest any se n'esperen poc més de 11.000.
La baixa producció a tota Europa farà que els preus augmentin, però segons Galceran, això no serà suficient per compensar l'alt cost de producció pels fitosanitaris i l'energia. La Ràpita acollirà l'acte nacional d'Esquerra Republicana de Catalunya per commemorar els 5 anys de l'1 d'octubre. Serà un dia previ a aquesta efemèride, el 30 de setembre, a la tarda, a la plaça que porta per nom aquesta data. La secretària general adjunta d'Esquerra, Marta Vilalta, ha explicat que l'objectiu és no oblidar la repressió policial que es va viure, en especial a municipis com la Ràpita.
Però la Ràpita especialment va ser un d'aquests llocs més protagonistes al país en aquell dia. Malauradament, es va fer també molt evident la violència explícita i molt contundent de la policia i de la Guàrdia Civil, i això doncs, no ho volem oblidar, al contrari, volem seguir denunciant-ho. Hi van haver moltíssimes persones ferides, més d'una 80 de persones ferides, i hi ha una 10 de persones també amb processos judicials oberts, per tant, que encara estan havent-se d'afrontar amb una causa judicial, simplement per haver defensat posar les urnes, per haver defensat les urnes i per haver-nos defensat davant la violència policial i haver estat al costat de la democràcia.
L'acte comptarà amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, del president d'Esquerra, Oriol Junqueras, i dels ebrencs Lluís Salvador o Josep Caparrós, entre d'altres càrrecs republicans. Incentivar l'activitat econòmica, ajudar les famílies amb menys recursos i apostar per les energies renovables. Amb aquests objectius, Movem Tortosa ha plantejat un seguit de modificacions a les ordenances fiscals de la ciutat. Entrem en detall.
Movem Tortosa ha presentat aquest divendres un seguit de modificacions a les ordenances fiscals amb l'objectiu de generar més activitat econòmica a la ciutat, apostar per les energies renovables i ajudar les famílies amb menys recursos. El portaveu de Movem, Jordi Jordan, ha explicat que el seu grup votarà a favor de les actuals ordenances si el govern municipal accepta les seves propostes.
Propostes que van en la línia de si el govern vol millorar les actuals ordenances fiscals, des del nostre grup municipal votarem i podem arribar a un acord de mantindre la congelació actual sempre i quan se vulguen incorporar algunes de les bonificacions i de les propostes que avui han fet públiques, que han fet arribar al govern via instància, també demanant reunió en les properes setmanes.
En matèria econòmica, Movem proposa bonificar el 50% de l'impost de construccions i obres i de la llicència d'activitat a joves emprenedors. També ampliar les zones que compten amb una bonificació del 90% d'aquest impost de construccions i obres, arribant als nuclis de Vítem i Campredó i a més zones del centre de la ciutat, a Ferreries i Sant Llàtzer. Pel que fa al medi ambient, Movem demana una bonificació del 50% de l'IBI per als edificis que instal·lin energies renovables. En matèria social, Movem demana bonificacions en les tasques d'escombraries a les famílies nombroses i monoparentals i als supermercats. També la reducció de la taxa de l'acta del matrimoni civil.
L'alcalde de Gandesa, Carlos Luz, ha anunciat l'ampliació imminent del polígon del municipi on acaba d'implantar-se el nou centre logístic de l'empresa Freshly Cosmetics.
L'implantació de Freshly va provocar que ens vam quedar sense un metre quadrat de sòl industrial i ara estem fent l'ampliació, ho tenim tot molt avançat. En aquest cas, Incasòl ens va presentar unes al·legacions perquè el que és l'accés al polígono afecta l'ampliació. I com que aquí tot és Generalitat, però treballen diferents departaments, en aquest cas infraestructures, carreteres i Incasòl, van fer unes al·legacions per fer una millora de l'accés al polígon, que l'accés al polígon, el projecte l'han de presentar este mes d'octubre, i aquestes al·legacions anaven en funció de l'ampliació. Una vegada aquestes al·legacions se resolguen, farem l'ampliació del polígon, perquè no només és la necessitat que podem tindre en un futur lliure, sinó en un present. Ja hi ha empreses que ja estan funcionant al municipi de Gandesa que tenen la necessitat d'ampliar perquè estan ampliant les seues línies de negoci. I ens està passant doncs, avui mateix en Gràfiques Salaet, no? Que té la necessitat d'adquirir terrenys d'una manera de present, ja no parlem de futur.
La candidatura encapçalada per l'empostina Anabel Marcos ha tornat a guanyar les eleccions de la nova executiva de Junts per Catalunya a les Terres de l'Ebre. Marcos s'ha imposat així a la candidatura, liderada per Caritat García, amb el 73% dels vots. La nova executiva queda integrada per Xavier Pallarès, Sisco Bernet, Eva Panicello, Rai López, Laura Domènech, Batista Forcadell, Marc Anguera i Àngels Llombart. Segons Marcos, un dels objectius a curt termini és per al partit ser hegemònics a les Terres de l'Ebre i això implica presentar el màxim de candidatures de Junts a les pròximes eleccions municipals. L'Ajuntament de Móra d'Ebre i Agbar han presentat un projecte als fons Next Generation per millorar l'eficiència de la xarxa de distribució d'aigua. En concret, es vol assolir una millora del 30% a través de les tres actuacions que passen per la injecció d'heli per localització de possibles fuites, la instal·lació de sensors de detecció remota d'aquestes fuites i l'ampliació de la sectorització de la xarxa de distribució d'aigua al municipi. Amb aquest projecte, el consistori vol donar un pas en la digitalització de l'aigua. El pressupost aproximat és de 290.000 euros. Nou capítol sobre l'assalt mortal al bingo de Tortosa. La jutgessa ha enviat a presó a la dona detinguda dimecres per haver pres part en els fets que van acabar amb la mort d'una treballadora i un client va resultar ferit. Recordem que un altre dels detinguts menor d'edat va ser internat en un centre dimarts. De moment, els cossos i forces de seguretat segueixen buscant un tercer home que hauria participat també en l'assalt i hauria fugit. Tot apunta que a França. La causa continua sota secret de sumari. Des d'aquest divendres i fins diumenge, el Delta de l'Ebre serà l'escenari del Delta Birding Festival, el certamen dedicat a l'ornitologia. Monadura Delta acollirà més d'un centenar de propostes molt diverses per a ornitòlegs i amants de la natura. Conferències, sortides guiades, activitats de fotografia o tallers familiars en són alguns dels exemples.
Aquí al costat de la bassa de la Tancada, aquí les antigues salines de Sant Antoni, un espai natural a tocar d'aquest medi aquàtic i, evidentment, és un dels llocs idonis per a realitzar aquest festival. On pensa que hi ha moltes activitats i la majoria d'elles es concentren per tot el delta, és a dir, podrem veure ocells ja sigui a les badies, ja sigui al voltant d'espais com, per exemple, Vilacoto, al voltant de molts espais naturals del delta i tant.
Tenim des de sortides guiades per anar a mirar ocells caminant, en bicicleta, en vaixell, de moltes maneres, per nens petits, per gent que comença, per gent que ja en sap moltíssim. També tenim tallers des de nens molt petits per a gent que en sap molt, per aprendre a gravar els sons de la natura i aprendre a identificar-los. Tenim també concursos pels que acaben de començar i concursos per a gent que en sap moltíssim per identificar espècies. Vull dir que activitats n'hi ha per tots els gustos i per tota la gent.
La festa renaixentista del rei ocell de la població francesa de Le Puy-en-Velay, una de les festes de recreació històrica més importants d'Europa, ha tornat a comptar amb la participació de membres de la Festa del Renaixement de Tortosa. Una nombrosa delegació tortosina formada per més de 50 persones van viatjar fins a la regió de l'Hauteloire per participar en l'esdeveniment.
Bé, uns dies on la Festa del Renaixement de Tortosa ha tingut l'oportunitat, una vegada més, de traslladar-se i fer promoció a la ciutat francesa de Le Puy-en-Velay, ciutat en la qual mantenim un agermanament, i un agermanament que precisament és fruit d'aquest compartiment d'un esdeveniment com la Festa del Roi de l'Osó i la Festa del Renaixement de Tortosa. I com diem moltes vegades, que tot allò bo i millor de Le Puy-en-Velay i tot allò bo i millor de la Festa del Renaixement de Tortosa segurament acabaria sent la millor festa de recreació històrica del món.
L'expedició ha inclòs alguns espectacles que formen part de la Festa del Renaixement, amb els abanderats, la fanfara de la vegueria i l'Escola Municipal de Teatre de Tortosa.
I és un orgull poder recuperar aquesta agenda internacional després d'un tour que vam començar al mes d'abril per diferents municipis de l'estat. També vam estar a Eivissa i, bueno, la ciutat de Le Puy representa molt per a nosaltres.
Bueno, pues des de l'Escola Municipal de Teatre de Tortosa han portat una comèdia de l'art que hem adaptat al francès, també això ha suposat un repte més. I bé, la nostra participació aquí a la Festa de Le Puy ha sigut la de durant 3 dies anar portant la nostra comèdia per totes les places i carrers de la ciutat, fent un total de 9 passis.
Bueno, en el meu cas és el tercer any que vinc i la veritat que és una experiència meravellosa i que xalem molt i, bueno, és únic.
El meu és el primer any i pues, bastant bé. Ha estat molt bé, la veritat. He xalat molt.
Durant la festa, el consistori tortosí ha rebut la felicitació i el reconeixement per la 25a edició de la Festa del Renaixement de Tortosa. Pel que fa als esports, comencem destacant que la Trencacims de Paüls ja té data. La 10a edició d'aquesta mítica prova es celebrarà els dies 29 i 30 d'abril del proper any. La cita constarà de diferents modalitats.
Bé, doncs ja tenim data per a la Trencacims Paüls del proper any. I aquesta vegada ens hem desplaçat a l'últim cap de setmana de l'abril del 2023, concretament els dies 29 i 30, que a més celebrarem la nostra 10a edició, per la qual serà una fita molt important. El format d'esta propera edició serà exactament el mateix que aquest any 2022. El dissabte 29 d'abril tindran lloc els dos curses de llarga distància, la trail de 51 km i la ultra de 75 km. I el diumenge dia 30 pues, disputaran la clàssica mitja marató i la marxa popular. Ja estem treballant fort per a celebrar aquesta 10a edició per tot l'UAL. Hi haurà algunes sorpreses i, com sempre, estem convençuts que serà un cap de setmana ple de muntanya i de gresca.
Passem ara al futbol, a la segona jornada de la segona catalana. Al subgrup 6B, aquest dissabte es jugaran 2 partits, el Catalonia Camarles a les 4:30 i el Móra la Nova, la Sènia, també a les 4:30. A més, el diumenge a les 5 es disputaran els encontres entre l'Ampolla i l'Ull de Cona i l'Aldeana i l'Ebre Escola Esportiva. I a les 7 es jugarà el Tortosa Remolins Vítem. També cal destacar que al subgrup 6A, el Jesús i Maria rebrà el Morell el diumenge a les 5. Motor. Jeremy Alcoba no va poder puntuar a l'anterior prova del Mundial de Moto2 disputada al Canyís i vol recuperar part del terreny perdut realitzant una bona actuació a la prova que es disputarà aquest cap de setmana al Japó, en concret, el conegut circuit de Motegi. Dissabte es disputaran les classificatòries i diumenge a les 6:20 hora catalana la cursa. Ara mateix l'Abrenc està situat en la 18a posició de la classificació general amb 47 punts. Parlem del temps. Per dissabte, cel cobert amb pluges ocasionals amb aparell elèctric a primeres hores del matí i ocasionals cap a la resta de dia, temperatura sense canvis. Diumenge, cel tapat durant el dia amb probabilitat de ruixats i ocasionalment tronades. Les temperatures tendiran a baixar. Fins aquí tota l'actualitat d'avui. Gràcies per dedicar el seu temps i recordeu seguir-nos a les nostres xarxes socials @21radiocat i al lloc web 21radio.cat.